Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Gracias. Muchas gracias, chef.
Tienes muchísima razón. Emil es muy listo y muy bueno. Este plato está bueno. Pero este plato es el mejor plato que se ha cocinado en MasterChef, seguro, de largo. Tenlo claro.
Hola, Emil, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Com estàs?
Molt bé.
T'has tornat a trobar el Jordi i us he fet una abraçada molt efusiva, senyal de que heu acabat bé en el programa i que no hi ha cap mena de discrepància, passés el que passés.
No, discrepàncies segur que n'hi ha. A mi ens agrada, els dos tenim un caràcter i ens agrada estripar les coses, però hi ha molt bon rotllo amb l'Emil. Hi ha gent que em diu, és que te cae mal. I dic, perdona, a mi em cau genial, Emil. És que no té res que veure una cosa amb una altra.
Emil, digues.
No, discrepàncies hi ha, segur. Discrepàncies hi ha, segur, però no són suficients com perquè no ens portem bé. I han fet alguna copeta junts després, sí, quan hem sortit del programa.
Amics de gintònic, els millors del món.
Amics de gintònic, sí senyor. Mira, us subscriuran ara mateix l'Òscar Broc. L'Òscar, bon dia.
Jo el de gintònic ho subscric sempre. I el d'amics, en tinc uns pocs, però sempre va ben junts.
Sí. L'amistat de gintònic és una categoria en si
mateixa. És pura, és amistat pura.
Hola, Toni Vall, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què et sembla això de la definició d'amics de gintònic?
La subscric. Crec que amb l'Òscar en farem alguna un dia d'aquests.
Sí, sí, té pinta. La cosa pinta bé.
Gràcies per venir, Emil.
Un plaer.
Com estàs tu? Què fas ara?
Bueno, diguéssim que una mica tornar a la vida, que després d'estar allí 3 mesos i pico, pues, costa una mica tornar a la rutina i sobretot tornar a la meva feina i buscar una mica l'energia i l'impuls per tornar a aquest món que havia deixat tots aquests mesos, no?
Perquè tu et dediques a la publicitat.
Sí, jo faig publi, soc realitzador de publi.
És a dir, que no t'havies dedicat professionalment a la cuina, mai?
No, mai a la vida. De fet, no hauria pogut entrar al MasterChef si m'hagués dedicat en qualsevol moment, perquè és només per amateurs.
Sí, però em refereixo que no has tingut la temptació de fer-ho, perdona. No havies tingut mai la temptació de deixar de dedicar-te a la publicitat abans d'entrar en el concurs i fer alguna cosa tu?
Aviam, el meu germà porta 25 anys fent de xef. I conec molt bé, diguéssim, lo esclau i lo difícil i lo dur que és la professió. De sempre l'he admirat per això, perquè és realment una professió de dia a dia, dia a dia, dia a dia. No és un projecte que fas en 3 mesos o així, sinó cada dia has d'estar allà i donar el millor de tu, no? I és una cosa que admiro molt, però una cosa que tampoc puc fer, perquè la meva professió vocacional ja m'ocupa molt de temps i necessito estar superconcentrat i dedicar-li molta energia, no?
I després del programa, t'ho has replantejat?
M'ho he replantejat perquè quan he sortit he vist que hi havia moltíssima gent que em donava suport i moltíssima gent que estava esperant que li portés un plat. Aleshores, jo sé que no estic preparat per fer de xef, professional, però amb aquest suport i aquest, sobretot l'ajuda del meu germà, que m'ha dit, escolta, si vols, ho fem. Hi ha gent que està interessada, professionals, inversionistes, i bueno, ho estem valorant. Realment, si és viable, si jo tinc temps per fer-ho bé.
Tu, Jordi, què li recomanaries que tu, que durant tants anys has estat al capdavant de cuines importantíssimes, dedicar-s'hi és heavy?
Mira, amb l'Emil ho vam estar parlant i ell em va dir, home, doncs ara que tinc aquesta visibilitat per la tele, el que passa que si després això doncs baixa i que és normal, i és un tio que és supercoherent i crec que té tota la raó del món. Però també és cert que si té un germà que fa 25 anys que ho fa, ell li agrada i li agrada molt i se li dona bé, i el projecte que ells puguin tindre en comú ho fan molt bé, al final la gent no et vindrà a veure perquè hagi sortit a la tele. Vindrà a veure perquè ho fas molt bé. I dic, punt.
Escolteu aquest moment.
El ganador de la segunda edición de MasterChef España es Vicky!
Emil, jo et veia quan estaves a la galeria, on veu arribar els que havíeu participat i estaves allà assegut, i en algun moment tu deies, és que ella és molt bona, ella es mereix guanyar.
Sí.
Sí?
Jo ho veia des de fa temps, no? Perquè realment ella és una cuinera que té molta intuïció, com deien els mateixos el jurat, i que té moltes ganes, i sobretot va fer tot el que s'havia de fer per guanyar el programa.
Jo crec que a mig programa ja ho sabia, que guanyaria la Vicky, perquè aglutinava tot el que ens agrada, el do, la capacitat d'evolucionar, ostres, virtut, mà, ho tenia tot, que al final, i a més va ser trist, perquè va ser just després de que caigués l'Emil, doncs va tindre aquell moment de xoquitín, de que se m'ha ido la olla con la flor de ajo, eh? Però que no passa res, vull dir...
Però Jordi, jo tinc una pregunta, perdona que et punxi una mica, però no tens la sensació que veu cometre un error fent fora Emil abans de la final? Escolta, no creus que Emil hauria d'haver arribat a la final?
Comencem pel començament. El jurat de Masterchef no s'equivoca, guapo.
Vale. O sigui, ho deixem aquí.
No, una cosa sóc jo quan estic fora de la tele i l'altra cosa és quan estic a la tele. I el jurat de Masterchef no la caga. Uh-huh. No, escolta, ara en sèrio.
Hòstia, estava collonit ara.
No, hi ha molta gent, i m'hauria agradat molt el dia que va sortir l'Emil, uh-huh, poder-los dir a tothom, explicar-los, no? Perquè és que molta gent es va fotre canya, i com si tinguéssim alguna cosa en contra d'ell, uh-huh, i jo pensava, però si a mi m'agrada més que vosaltres, l'Emil, però si esteu dient una absurditat. Uh-huh. Per què? Per què va anar fora l'Emil? És molt senzill. Primer perquè és que des del primer dia és el més bo. Uh-huh. I la gent et diu, és que hi hauria de ser perquè és el més bo. Masterchef, si volguessin que guanyés un que és molt bo, uh-huh, els agafarien molt bons d'entrada. Saps què vull dir? Uh-huh. És un programa d'evolucionar, de que hi hagi molt contrast d'evolució, de demostrar a tothom que una persona que no en sap en pot aprendre. I l'Emil és bo des del primer dia. I l'evolució que ha tingut el Cristóbal, que és un cuiner de 4, que ha acabat amb 7, a la de l'Emil, que és un cuiner de 6, que ha acabat amb 8, hi ha molt més contrast amb el Cristóbal. Uh-huh. Però ja no és per això. És perquè la Vica va ser la millor de carrer, el Mateo el segon, i ell i el Cristóbal van cometre una errada cadascú bastant important, i van quedar bastant empataillos. Uh-huh. Però jo sempre dic el mateix, el millor és el que més se li exigeix, uh-huh, amb diferència. Jo li vaig dir molt l'Emil moltes vegades, tu ets tan bon, oi, que ho has de fer molt bé, perquè jo digui, ostres, realment has après i realment això t'ha servit. I crec que va tindre més mèrit el Cristóbal, que en sabia menys i en va aprendre molt, i estava més justificat aquella petita cagadeta que ell, que era tan bo, que en una semifinal de Masterchef no pots ficar la pota. Uh-huh. Perquè no mirem trajectòria. La trajectòria es mira quan hi ha un empat molt, molt evident. En aquell cas, no pots fallar.
O sigui, vosaltres el feu fora per aquell error, no per la seva actitud. És a dir, també hi compta.
Nosaltres, amb l'actitud, nosaltres no mirem l'actitud de si t'has portat malament o no, uh-huh, o de si a casa
actitud t'has discutit. De soberbia, no? O actitud prepotent, no?
No, la soberbia
perquè se l'acusava d'això, no?
Tampoc és una cosa que... No, l'Emil no és una persona, uh-huh, soberba, crec jo, ni
però almenys més de cara fora, els espectadors sí que el veien com un concursant una mica prepotent. La sensació és que el jurat el va fer fora per això.
No, no, ni molt menys. Això és perquè li miren a la cara. I jo també dono una imatge de ser un xulangues i a vegades passa, no? Uh-huh. I jo sóc una persona molt petitona i sóc molt tímid, que la gent dirà, què estàs dient? Pues és així.
Bueno, però aquest any has potenciat una mica la faceta més chapalante, no? Diguéssim.
Bueno, m'he venit un poquito per arriba. I he tingut algun calentón. Això sí que és veritat. Sí, això sí que
és. Llavors, amb l'Emil, el contrast que hi havia, el contrast, diguéssim, la complementació que hi havia d'egos forts, encara que fossin una mica potenciats, estava interessant.
Jo crec que el problema de l'Emil és que n'ha sigut que ha estat molt contingut. Mm. Jo crec que és una persona que coneix el món de la tele i que venia amb aquell... Aviam com va això, no? Aviam si realment volen que cuini o volen que sigui un personatge. Mm. Jo crec que ell ha vist que l'important al final és que es cuini totalment. Mm-hmm. També s'ha d'entretenir, perquè un programa de tele ho has de fer, però nosaltres d'ell buscàvem que prengués molt i cuinés. I ell ha estat molt contingut. Jo crec que podria haver donat molt més, perquè és un tio que en sap, que té mà, i que si hagués estat més relaxat, hauria estat a la final seguríssim.
L'Emil us ha estat escoltant tota aquesta estona amb contenció, educació i respecte, però digues, Emil, què penses de tot això que s'ha dit?
Bueno, jo estic d'acord amb el Jordi en que realment quan el Masterchef comets un error, doncs l'has cagat i te'n vas fora. I això és el que va valorar el jurat i per això me'n vaig anar. Realment, n'hi ha molts matisos d'apreciació i jo, el meu punt de vista personal i intransferible, no el puc dir així de clar. Per què? Perquè n'hi ha coses...
Ara em quedo amb la curiositat, ja.
Ja, bueno, però això ens passa en general... ens passa, bueno, li passa a l'audiència, no? Que em pregunten i els dic, bueno, la meva opinió del tot no us la puc dir, perquè no...
Però vols dir que no estaries al 100% d'acord amb aquesta apreciació que feia el Jordi, de dir, aquí és un concurs on es jutja l'evolució de cada persona i tu creus que no s'ha fet sota aquest criteri?
No. Jo, sobre el criteri, diguéssim, del jurat i del programa, estic completament d'acord que ells avaluen pensant en la cuina i en qui cuina millor, i que quan comets un error te'n vas fora. I el programa, suposo que el que valora són dates i maneres de fer...
Va més enllà,
fer...
I és que no crec que la màxima sigui has comès un error, te'n vas fora. Ni molt menys, eh? Jo el que sí crec és que el Cristóbal, sapiguent molt menys, ha tingut molta més evolució que tu, que tu en saps moltíssim, però la teva evolució ha sigut menys. I Masterchef és això, has d'evolucionar. Mm. Molt. Tu ho has fet d'evolucionar. Però no, des de, si et mires els primers programes com cuinaves, és que és molt similar a com acabes cuinant. I nosaltres avaluem molt l'evolució. Que el Cristóbal l'ha tingut molt més. I si és cert que a mi em pica que un tio que en sap tant com tu la cagui igual que el Cristóbal, noi. Què vols que et digui?
Bueno, pues jo primer crec que no la vaig cagar igual que el Cristóbal. Això és el primer. Després penso que...
Això ho podíem revisar i sortiries calentet d'aquí.
Bueno, ho podem revisar.
Això ho haurem de resoldre en una cuina i tastant-ho tots tres i nosaltres ajudant a fer de jurat amateur amb aquestes coses.
El que de veritat penso és que el meu hàndicap realment, està clar i per les paraules del Jordi es veu encara més, és que tenia experiència. Així com un altre personatge arriba i el que es valora és... Pues, altres qualitats, la joventut o la intuïció, les ganes, l'experimentació que té, que sigui algú experimental. Amb aquests valors pots arribar a evolucionar. Quan tens l'experiència, l'evolució és molt més difícil. Vull dir, en realitat, arriba un punt en què no pots evolucionar més.
I després també...
Entenc el que dius, però et sorprendries del que pot evolucionar el cuiner.
Ja, però jo, per exemple, el que vull dir és que durant tot aquest temps, al principi, el nivell de classes i de tot és molt baix. Jo arribava i hi havia moltíssima gent que no sabia fer un fons. Clar, jo ja el sabia fer. Durant, et passes setmanes aprenent coses que tu ja saps i que, en canvi, els altres les estan aprenent. Vull dir que és molt més difícil que tu puguis evolucionar, perquè fins que arribes a la classe on t'estan explicant alguna cosa nou, ja han passat 10 setmanes. Mm. I, en canvi, ells porten 10 setmanes aprenent coses noves.
Tota la raó del món, però també et diré una cosa. Al final del programa, que és quan jo i el Pepe fem més classes i volem que feu receptes nostres, sí. En el moment en què t'has ficat la pota, ha sigut en un moment high level, on tu podries brillar com un sol, tu.
És possible. Jo, personalment, si dic la meva opinió, jo crec que allí l'havien cagat diversos, tant com jo.
Sí,
és més,
sí.
N'hi havia una cosa que jo no puc dir que la valoració del jutge hagi sigut errònia, perquè estaria...
Et ficaràs amb el Pepe, mi no, espero.
Sobretot amb el Pepe, perquè no està aquí.
Aquest pobret no està aquí per defensar-se.
Fotem-li canya al Pepe, va, vinga.
Bueno, jo, diguéssim, hi ha coses que tu les valores des d'un punt i que ells mateixos, el jurat, et diuen, escolta, resulta que aquesta vegada la presentació és terrible, o resulta que la cocció és dolenta, o resulta que no li has posat sal, collons. Vull dir, hi ha errors que són de calaix. I en el programa en el que jo vaig sortir, jo vaig veure que hi havia gent que havia fet alguns errors que per mi són de calaix i que són terribles, però que després...
Posa l'exemple, perquè si no...
Bueno, mira, un exemple clar. El jarret es cuina sencer, perquè és tan tendre la cara aquesta que en 15 minuts, al 8, a 70 graus, ja està feta. Si tu la talles en 4 parts, estàs multiplicant la cocció per 3. Mm-hmm. Vull dir que 15 minuts es converteixen en 30, 45 minuts.
Això va fer el Mateo.
Mateo. Per exemple, a mi aquesta carn està completament fora de cocció i està passadíssima. I no penso... El punt principal d'aquell plat és la cocció d'aquella d'allò. Després que li posis una sorreta o que el formatge estigui més tou o més clar...
Que a mi em
passa. És important.
Jo amb el Pepe li vaig dir, mira, i a més jo ho dic al programa, tots agafen la peça, la donen sencera i tal, oi, què està fent el Mateo? Jo li dic amb el Mateo, què estàs fent que estàs aquí marcant la catatatata? Però també em callo, perquè la cuina sempre et sorprèn.
Clar, sí.
I al final, si obro aquella cassola, no fico la boca i està bo, que hem de parir.
Clar, no?
Que és senzill, perquè és una carta tan agraïda que pot ser que passi això. Mm. I això és el que va passar amb el Mateo, que quan jo la vaig provar vaig dir, pues mira...
Perdona, Jordi, ara que estem parlant d'aquests errors, és possible que aquesta edició, el nivell hagi sigut més baix per part dels aspirants? És a dir, o la capacitat d'evolucionar no hagi estat tan pronunciada com la temporada anterior? Perquè semblava que tu estaves més crispat, potser per això, també. No?
Segurament. Però no ens en recordem que la primera... Això m'ho diu el Pepe i em fa molta gràcia. Perquè jo dic, Pepe, quizá este año están más flojos, ¿no? I el Pepe, en serio, se m'agafa i mira... Jordi, tu no t'acuerdes les mierdes que nos comíem l'any passat. I dius, aviam, L'any passat la gent es va enganxar. Sí, m'has vist, vist sent Pepe o no?
Sí, bueno, l'Emil riu,
I sí que és cert que la gent l'any passat es va enganxar cap al final, que és quan la gent ja n'aprèn, i no se n'enrecorden de les pífies que van fer al començament. Jo crec que els aspirants, el perfil era bastant similar. Teníem, no perquè vulguem tindre els mateixos que l'any passat, sinó perquè volem uns aspirants que empatitzin amb un ampli espectre de la societat. Teníem un Mateo, que és un Fabián, teníem una Xurra, que era com la Nostra Senyora al Cachofa. Vull dir, teníem perfils molt similars. Sí. Ell, que era el José David, que era... no per caràcter, sinó el tio que en sap i que és més pitagorín. Però al final, el qui decideix com van les coses...
Les va fotent, eh?
Sí, no, el sí, tema, ja, el que sap més, el que li agrada molt la tècnica i és un amateur, doncs, avançat. Al final, qui decideix com aniran les coses, qui ho cuina amb Masterchef realment, són els aspirants decidint quina serà la seva actitud i el profit que en trauran del programa.
O sigui, ells marquen molt el to del programa en si mateix.
Totalment.
No? Recordeu un dels moments més tensos. Un dels moments més tensos és aquest.
Te voy a decir como yo lo veo.
De acuerdo.
Mira, yo soy un pelele. Un pringaete, si tú quieres. Como profesional de la cocina, solo llevo desde los 16, 17, tengo casi 36, que son 19 años. Yo, respeto, no me lo he ganado contigo. Y que consideras que yo sé, tampoco. Porque si yo te digo, esto no es una chica, y no me haces ni puñetero caso, tú no me escuchas. Solo me ha quedado claro que el consejo a ti no te sirve. Te sirven los palos. Palos tendrás.
A mí que no me llame Gonzalito. Que me llame Gonzalo, porque entonces yo le voy a llamar chefecito. Pero a ver cómo le sienta.
Les cares que fèieu, Emil, quan el Jordi, quan el Pepe, quan us deien alguna cosa, era una cara gairebé, permet-me la dolenteria, gairebé militar, d'estar rebent una bronca d'un superior a qui ells han aconseguit, en molts casos, guanyar-se el vostre respecte i que a vosaltres us dolia molt aquella crítica, perquè havíeu encomanat el seu respecte. Us estava parlant un superior jeràrquic, però que al mateix temps vosaltres admiràveu. Quan havíeu de rebre aquelles bronques, i la vostra cara era un poema, com ho encaixàveu?
Bueno, jo he de dir que així com el Jordi pensa que no em vaig deixar anar, jo les quatre primeres setmanes estava realment molt tens, perquè no entenia molt bé com anaven les coses, no sabia molt bé quins eren els punts forts del programa, els que no, i intentava, diguéssim...
Prudent, super... jo crec que la paraula és prudent.
Sí, reservat, conservador, no sé, vaig estar veient-les venir, m'entens? Però a partir del quart programa, que vaig entendre a la meva manera com anava la cosa, allí vaig dir, bueno, jo cuinaré, faré el que pugui, el millor possible, i el resto no tinc cap tipus de control, o sigui que passi el que tingui que passar. I la veritat és que no em sentia per res, diguéssim, tens o contingut a partir d'aquest moment. No? Va coincidir quan va venir la Greta, la meva fillola, que realment em va il·luminar el cor.
Greta és bestial. Doncs així, jo crec que si ens n'oblidem d'aquest petit moment en què ell marxa, i és per una precisió del jurat, que jo crec que està molt justificada, independentment de que la gent empatitzi més amb ell. Ell ha fet un recorregut al programa bestial. Jo crec que jo i el Pepe, si ens demanes qui era el nostre guanyador moral, era ell. Però al final són ells qui ho cuinen. Vull dir, nosaltres no posem pegues ni despegues. Vull dir, al final són tres proves on ells, segons com ho facin, determinen el seu pas pel programa. Vull dir,
recordem el moment de l'Emil.
El aspirante que se mete entre los tres mejores cocineros de Masterchef es Cristóbal.
No he podido ser el campeón de Masterchef y seguramente es porque no me lo merezco. Me sabe muy mal por toda la gente que he decepcionado. Todos los que pensaban que yo podía ser el Masterchef de este año y no he podido contentarlos. Yo desde el principio siempre he dicho que en cualquier momento te puedes ir de este programa, que no tiene nada que ver con el nivel culinario que tengas, sino del momento en que cocinas.
¿Te ha cambiado la percepción después de aquellos días? Ara que tornes a escoltar el tall i allò que estava passant en aquell moment, ara que ho mires amb distància?
No, puc dir que més o menys sento el mateix respecte al programa, al jurat i als meus companys.
Té que estar encantat, perquè el dia que va marxar l'Emil, tu no saps què era el Twitter i les redes socials, sí, el recolzament bestial, i la canya que em fotien. Li tens mania, dic, però si a mi em cau genial. Si a mi em sap el mateix greu que a tothom que l'Emil no estigui a la final. Pues que, quins collons?
Jo bueno, que sí crec que televisivament sí que va perjudicar el programa que ell no estigués a la final. És a dir, potser a la final sí que li va mancar aquest punt. Li va mancar una mica de ritme, una mica de tensió, que és el que hauria portat a l'Emil. Tu creus que televisivament, parlant com a espectacle, hauria estat millor ell a la final?
Jo sé el que és fer de jurat. Jo televisivament doncs, puc pensar-m'ho, la direcció del programa... doncs que la coneix, et pot... Ostres, ens agradaria molt que Tele Pasqual... Però és que al final qui mana són ells. Mira, és com el... Abans ell parlava del Mateo. És que no, ell va fer una errada garrafal i va estar a la final. Pues que va ser la Vicky qui va posar el Mateo a la final. Amb el pollo que va muntar, doncs el primer finalista va ser el segon, no el primer. Perquè és que hauria sigut la Vicky la primera finalista. Però com que es va posar tan borric amb la Flor d'All i la valia parda i va perdre els nervis, vam dir, pues, no podem fer la tu finalista... El que ho ha fet segon millor ha sigut el Mateo.
Jo penso que realment, encara que Jordi ho tingui claríssim, potser aquest any el programa no ha sabut transmetre que realment aquests valors culinaris i aquesta... són, diguéssim, estrictament el que manega el programa. Perquè si no, no s'hauria vist, que l'audiència no hauria vist que no havia tingut aquesta percepció de que alguna cosa estranya estava passant. Perquè no han sigut ni un ni dos, han sigut milers de gent que m'ha escrit, que s'han...
Mira, jo crec que la gent ha empatitzat moltíssim amb tu, com ho he fet jo. Ens hauria encantat que hagués estat a la final. I la gent diu... Clar, i entenc perfectament que la gent digui és que és el millor o hauria estat a la final. Emil, no havia fallat, tio.
Ja, però és que el fallo no es veu bé.
Saps? Gent. Perquè... Totalment.
No es veu. I aleshores,
no es percebeix. Per si mi, no es percebeix, té no el mateix delicte. Les dues grans errades amb el meu postre, amb el Pink Panther, que veu cometre tu i el Cristóbal, és que el Cristóbal no li va posar la xocolata perquè diu que li havia quedat no sé com, i tu hi vas posar una bassa.
Jo vaig posar la mateixa dosis que vosaltres. Dos culleretes amb ganache. El que passa és que estava desfet. Mira, el programa és un... Jo entenc...
Hi havia una bassa, Emil.
Bueno...
Veig que les hostilitats encara estaven...
No, és que, ostres...
Parlem d'un detallisme que es nota aquí.
Hi havia el pessic sec, amb l'altre doncs, estava una miqueta menys sec, amb el seu estava una miqueta més sec. Vull dir, són apreciacions. Pues que per mi té molt més delicte que la cagui ell, que la cagui el Cristóbal, que Cristóbal, si el veus... Saps aquells ninots del cotxe que estan amb el cap així? Em podríem fer una amb la cara del Cristóbal, perquè és que era un sac de nervis. I ell és molt més centrat, és més cuiner. I a casa meva, els caps de partida, que són els que s'emporten les més bulles, perquè són la gent que m'estimo i que hi crec, i que amb la gent que jo hi crec no poden fallar, hòstia, amb tonteries. No?
Sí, ja, jo, per això és una altra de les coses que l'audiència m'ha dit repetidament i que realment jo també tenia aquesta percepció a vegades, és que, val, a mi el sap més i se li exigeix més, però n'hi han hagut altres concursants que fent cagades garrafals al llarg del programa... Pues potser perquè no era el moment, o potser perquè n'hi havia o potser algú altre que l'havia cagat més, s'han estat lliurant durant setmanes.
Sí, això sempre és perquè algú l'ha cagat més.
Escolta, a nivell...
Això és com la Maribel. La Maribel tothom diu, es va quedar tants programes perquè a l'audiència li agradava molt i tal i Pasqual. Bueno, la Maribel va tindre la mateixa sort que el Fabián, que no sé com s'ho feien per escaquejar-se d'estar eliminats, perquè aquest any la substituta d'ella ha sigut la Xurra. Que la Xurra ha agradat igual a tothom, o més, que Madame Alcachofa. Però, noi, la Xurra, doncs mira, amb una prova la va xuflar i al carrer.
Escolta, a nivell del que comentava, d'espectacle televisiu, diguéssim, col·lateral als mèrits culinaris, al treball dels concursants, els plats, etc, com que és un programa de tele, no? Un li ha de saber injectar la força d'espectacle, la realització, no? Tu que ets realitzador, tal. Quina mirada crítica i projectaries a nivell de programa, de relat, de factura televisiva, perquè jo crec que se li poden fer algunes crítiques.
Sí, aviam, ara el Jordi diu, bueno, realment el que tu fas i el que tu cuines és el que sortirà, el que et farà ser o guanyador o no, i que la gent empatisi. Però hi ha una part que és molt important, que és la mirada que es fa de tot això. Perquè quan es grava un programa estàs interpretant una realitat, no és la realitat en si. I aquesta interpretació potser la que ha sigut la que no ha estat del tot...
L'Emil parla també que a vegades no l'entenc, hòstia. Això us passa a vosaltres, eh? El tio és un tio culte. I no, jo,
si... Jordi, el que et vull dir és, collons, tu em dius, hòstia, és que el públic s'ha cabrejat amb mi, jo sóc la mateixa persona, sí, però aquest any... Mira, això m'ha passat... T'han agafat uns talls on potser no sembla
estar amb una persona. Aquí hi ha un tema que s'ha d'entendre, no?
Veritat.
No li pots fotre canya...
I a mi també em passa, a mi. Vull dir,
clar,
jo em
veig... No li pots fotre canya a la gent d'edició, perquè és que ells estem gravant tota una setmana per fer un programa. Tenen informació per avorrir, que l'han d'escurçar molt. I a vegades ells, que no són cuiners, i també ho has d'entendre, doncs tallen una micona que el resultat doncs, es pot, a mi, com a cuiner, es pot entendre poc. És com el dia de la Marina, que va fer una espuma de patata, que no era una espuma de patata, era una xufla, val? Que no hi va posar ni gelatina ni res, o sigui, res perquè pogués ser una espuma, i ella era una espuma, doncs jo vaig començar tranquil·let, em vaig anar calentant, ella vinga a dir-me, pues en mi casa les gusta mucho, sí. Jo em vaig posar molt burro, fins al punt en què em vaig emprenyar com una mona. Que ells posen el començament i el final. Clar. I la gent diu, boia calentón que t'has agafat. Clar. No,
has passat de 0 a 100 en un moment.
Però no es pot explicar tot, perquè ja. És que seria interminable. No,
però també és un espectacle televisiu que necessita una mica de
mira, és un talent
això...
show, jo crec que és un talent show que ha d'entretenir, perquè és que...
Exactament.
Si no, la gent no s'ho miraria. Que pretén divulgar cuina, que és el que pretén. I que si agafa algun punt de reality, ho fa la mateixa gent. Perquè el dia següent de Masterchef es troben i mira això i mira allò.
Pepe dient, sois grandes cocineros, però lo más importante es que sois grandes personas.
Això ho ha dit el Pepe?
A mi el programa em fa emocionar. Entre aquell punt d'èpica que té...
És el fluix d'aquest programa.
No, i ho he dit, Jordi, en plan monyes. A mi el programa em fa plorar. I ja comences la gran final. Recordant els talls amb el...
Tens un puntet Winnie the Pooh molt adorable.
Sí, no, sí. Però t'estic explicant, deixa'm acabar. Winnie the Pooh, tu comences amb tota aquella música.
Winnie the Pooh.
Amb el xavalet que arriba a la final. Ara m'ha marxat el nom.
El Mateo,
l'aragonès. Que comença a explicar-ho de la seva àvia. Tu li preguntes si està viva. Ella et diu que no. I a mi ja se'm foten llàgrimes als ulls. Després ja comences amb tot el concurs. Li cau la cistella a la Vicky a la gran final. Sí. Tota la llet
no,
per allà.
No, el Mateo li cau.
El Mateo, i la Vicky allà ajudant-lo amb tot. La mare del Mateo amb la cara desencaixada allà a la galeria. Clar, tot això m'emociona molt més que...
I a mi fa rabeta perquè la gent et diu, mira, ara que t'està buscant la llàgrima fàcil. No, senzillament és que quan jo els hi parlo d'això és que me'n recordo de la meva àvia. I crec que és fantàstic cuinar... pensant amb la gent que t'estimes i fent-hi aquest petit homenatge buscant, doncs, mantindre'ls a la memòria i que estiguin orgullosos de tu.
Doncs mira, serveixi això per dir-te que em sembla que com a programa o com a reality, si voleu, a mi m'emociona molt més que no m'emprenya, que és el que em passava amb altres tipus de programa. Des del punt de vista Winnie the Pooh, que m'ha agradat molt aquesta definició, i admeto que tinc un punt Winnie the Pooh.
Mira, al programa li toco les castanyoles amb el Pepe i amb aquest te'ls tocaré amb tu. Perquè en cap és molt graciós i ets molt adorable. Jo necessito amb algú aquí pinxar-li perquè tinc com aquesta necessitat.
Veus, Emil, avui te n'has salvat tu i m'està tocant.
No, jo amb l'Emil gintònics. Amb tu, pues, bueno, tindrem aquest puntet.
Castanyoles. Molt bé. Vinga. Tornaràs la setmana que ve a tocar-nos les castanyoles?
Sí, jo tant a gust, tant a gust. Que sí,
doncs t'esperem aquí dilluns a 11:15 perquè tornis a parlar. Saps ja de què voldràs parlar amb la gent? Aquesta setmana hem començat per brases. Saps amb què vols provocar a l'audiència de RAC1 la setmana
que ve? Doncs, ostres, no ho sé. Som l'estiu, podem parlar de quines cosetes ens agrada que ens refresquin o com fer una bona manideta. No ho sé. El que la gent vulgui saber, en parlarem.
Ho acabem de parlar. Emil, un plaer. Gràcies.
Moltes gràcies.
És veritat el rumor que treballareu el Jordi i tu fent alguna cosa plegats o és només un rumor, una maledicència?
Mira, l'Emil que es veia de l'àbac i Duret al matí va passejar el gos allà al costat i li ha dit, escolta tu, deixa el gos a casa i vine a fer un estatge a l'ABAC. No un estatge, a cuinar amb nosaltres, amb el meu equip i ell. I jo sé que s'ho passarà molt bé i ens ve molt de gust que vingui i és casa seva.
Jo encantat d'anar-hi i quan pugui organitzar-me una mica aniré a visitar.
Envieu una càmera, unes fotos per fer alguna cosa.
Sí. No, aquí mira, ens acaben d'explicar una exclusiva que els clients de l'ABAC estaran al·lucinats el dia que els veguin a tots dos allà mano a mano. Senyors, moltes gràcies, un gran plaer.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer.
El món a RAC1, amb David Jové.